M'estava ara aquí fent memòria, però va.
Aquesta és la 21, em sembla.
Sí?
Sí.
Bon dia, bona hora.
Bon dia. El 20 el vaig fer a setembre de l'any passat, el 20 anys de...
No qüestiono, no? Tens tota la raó. Ja. Probablement.
Sí, clar. 20 anys que vaig començar, per tant, ara per setembre farà 21.
Imagina't, sí que vas començar...
Sí,
oh, no, no es pot dir l'edat, però caram, vas començar
no,
jove,
sí,
eh?
Escolta, qualsevol diria a la meva edat, a la meva edat noto que la gent es llueix de l'edat, és a dir,
depèn de com la porti.
Tu li dius amb una persona i vostè que té 81 anys, no, que en tinc 89, s'enfada,
però depèn de com els porti, ja, perquè llavors esperes la frase aquella, els portes bé.
Sí.
Que ja li dic que els tant, porta més vell que el rei i en té més.
Segons tu em puc lluir.
Jo crec que sí, que els portes bé. Que si algú li diu al Montaner quants anys té i ell diu...
Que vols que ho digui?
Si vols.
78. Vull dir,
doncs
que
els portes bé.
Molt bé, me n'alegro molt.
Perquè el rei en té 76 i no els porta tan bé.
Sí, quan em diuen això, no sé si ho he dit alguna vegada, perquè ho repeteixo molt.
Tot el cabell, mira quin bé de Déu, tot el cabell. Hi ha gent que als 40 anys ja no en té de cabell.
No té res a veure, això és genètic. Vull dir que hi ha gent que fins als 100 té molt cabell i gent que als 20 ja no en té. Jo tenia un company de la meva edat que als 22 o 23 ja era calb. Vull dir, això no...
No li hem pres el pèl, no és veritat, això?
Diguem que no me l'he deixat
prendre. No te l'has deixat prendre, eh? Però estàvem fent memòria, allò que dèiem, de, en algun moment, si els Sitges de la República havia canviat molt el nomenclàtor o no, el que passa és que no es pot apel·lar a la memòria, li ha vingut a l'Ignasi al passeig Alfons XIII,
sí,
això sí...
I em sembla, és que ara, clar...
Però és allò de dir, era un parlar, eh?
D'aquí ha vingut la discussió de l'edat, no? Que estic perdent facultats.
Ah, exacte, perquè tu has dit obertament una altra frase que es diu molt, estic perdent.
I llavors la meva pèrdua de facultats, em sembla que quan va venir a la República van canviar el nom d'Alfons XIII per Passeig a la República. Però em sembla, i hauria de saber
més. És que et diríem que recordem de quan ho vas comentar.
Sí.
Que durant la República alguns... diguem-ne, sí. Algunes d'aquestes denominacions de nomenclàtor van canviar. Bé, venia tot plegat per...
Això d'Alfons XIII, clar, va venir, em sembla que ja ho vaig dir en el moment, perquè el rei va fer 25 anys de la coronació, perquè el van coronar rei, o, bueno, es veu que a Barcelona, a Espanya, no es corona, no li posen el corona al cap, sinó que es declara rei, ja està. El van declarar rei quan tenia 2 o 3 anys, sota regència de la seva mare. I llavors, quan va fer 25 anys, per tant, hauria de ser 28 anys o una cosa així, llavors, era temps de la dictadura d'en Primo de Rivera. D'acord amb aquest sistema que després en Franco va ressuscitar, de que en cada poble d'Espanya hi ha una calle dedicada a mi nombre, el govern de l'època, el de la dictadura d'en Primo de Rivera, va fer el mateix això, i em sembla que també ho he dit més d'una vegada, perquè és una cosa que em va cridar molt l'atenció. El rei, després de que el govern enviés aquest decret o aquest insinuació
aquest
consell de posar el nom del rei en un carrer de cada poble, va enviar un escrit dient que por favor que no pongan mi nombre a una calle que ja tenga un nombre tradicional. Cosa que
dins de tot
l'honora molt, no? I sí, i va fer això, si no a una calle nueva, una calle que todavía no tenga nombre. De manera que
el Cametes li deien, al fons 13?
Sí,
el Cametes
que tenia unes cames així i tal, clar.
Bé, anant molt enrere, però va venir a Sitges més vegades al fons 13 que el seu successor.
Sí.
Perquè el rei com a rei no ha vingut mai oficialment, ja. En referim. Potser i al fons 13 sí que oficialment va venir més d'una vegada, per l'autòdrom, per una inauguració de l'exposició de Clavells, no sé si hi ha alguna més, però és a dir...
Potser per això a Sitges no li han dedicat cap carrer ni cap calle a Juan Carlos.
Cert? No té carrer.
Clar, vull dir que no.
Això, i ara difícilment, ja.
Sí, el Juan Carlos no... Això... d'en Franco i d'Alfons XIII de que pongan una calle a mi nombre no ho ha fet mai, també és un... Clar.
En canvi tenim una placa que va dormir només una nit.
Sí, però no Juan Carlos.
No, no, no.
O Juan de Àustria.
Juan de Àustria.
Sí, sí, bueno, això hauria de ser perquè n'hi ha un altre també d'aquest estil.
Sí?
Això hauria, sí, això hauria de ser perquè el propietari ja no hi és, ja ho explico. El propietari de la casa hauria de tenir ganes
home,
publicar
de
Urbi et Orbi
de commemorar aquest fet.
I la va fer posar, perquè clar, ja no va fer posar l'Ajuntament, no? Sí, l'altre que hi havia és a Cal Antoniet.
Hi havia una a Cal Antoniet?
A Cal Antoniet.
Qui havia dormit a Cal Antoniet?
No havia dormit ningú, encara menys. Amb un banc hi havia una rajola a sobre que deia: en aquest banc va seure el bisbe de Barcelona del segle XVIII. Sí, home, això ha sortit a la palla. La xarmada. Jo vaig escriure un article a la xarmada sobre això i la foto de la placa diu més o menys en aquest seient per delit o per distreure's va seure el bisbe de Barcelona que seguim amb allò
el bisbe, no
seguim amb allò de, les, de la falta de memòria
l'Irurita no
doncs,
i Modrego tampoc no.
Que era un bisbe il·lustrat progressista i bueno, va fer una visita pastoral, va anar per allà no sé per què, el durien convidar i com que en aquella època la vista des de Cal Antoniet hauria de ser magnífica, sense res entremig, amb el mar, les muralles d'això, hauria estar molt content.
Quan es va enderrocar la masia, que es va conservar?
No, sí.
Sí?
Ja abans l'havien. La tenen l'Antoni del Mirall. Antoni del Mirall, que va ser propietari de Cal Antoniet, abans de passar-ho qui fos, que ja es veia que anava a terra, o que el tirarien a terra, doncs va guardar la rajola la té ell, i la foto que vaig fer jo és d'ell. No?
D'acord. I ara que hem fet tota aquesta conversa no havíem posat ni la sintonia. Endavant. Ja ho sé que no calia, però mira, per fer les coses com s'han de fer... Que havien començat amb Alfons XIII i tot això per no parlar de Gonzalo Ruano. Que vas anar a la presentació del llibre?
Sí.
Què tal?
Ja no hi eres, tu.
No, et vam parlar del llibre, però sí, la presentació no hi era.
Com és que no hi eres? Tu que vas a tot arreu. Bueno, hi hauria d'haver algun altre acte, perquè això, aquest poble cada vegada pitjor.
Sí, o millor.
Sí, bueno, clar, sí.
Que un altre dirà que hi ha vitalitat cultural.
Totes les masses piquen, eh?
Sí?
Vull dir que...
Si ho diu el president del grup d'estudis, ho farem cas amb això.
Doncs,
bé, veure, el llibre del Marquès L. Del Marquès L.
Van parlar i van fer un parlar del personatge. I a mi el que em va criar més l'atenció de tot va ser una frase o un comentari que va fer un dels presentadors, que després d'explicar les misèries a Gonzalo Ruano tot aquí per allà, diu, i després un dia vaig telefonar amb un amic seu, un amic íntim del Ruano, i li vaig dir, miri, publicarem un llibre que expliquem del senyor Ruano això.
Que ens va explicar un dels autors del llibre,
sí.
Precisament, que va trucar a un dels amics de Gonzalo Ruano.
Llavors ja ho durien haver dit, però val la pena repetir-ho.
Sí, sí, va trucar un amic íntim i va dir, publicaré el llibre.
Publicaré això, dient que el Ruano era un poca vergonya i tal i que qual. Diu, ah, molt bé, molt bé. Li diu, escolti, que li estic dient que diré que... I la frase era... Ruano, si visqués, estaria contentíssim en què volguessin aquest llibre. Vol dir que Ruano, un poca vergonya, però a més sabia que ho era i estava content de ser-ho. Vull dir, això és molt gruixut. Hi ha gent dolenta, però clar, hi ha gent dolenta que és dolenta i mira, no... Però està content de ser dolent i ho expliquen per tot arreu. Això és un cinisme tant d'això que escolta. Vull dir, oh...
Que va sortir sublevat.
Sí, home. Ah,
bueno, o sigui que fora placa.
Sí, per mi sí. Ja, no em tornis
a... No, però és que a primera hora de programa, quan teníem la tertúlia, precisament hi havia... representants dels qui creuen que perquè ara s'ha de remoure tot això, i l'home que va projectar la imatge de Sitges a l'exterior amb tantes bones paraules en el seu moment, sí. A què treu cap ara que No, jo, i de nou no, estem jo, amb allò de sempre
jo que
eh?
No volia dir que no interpretis això com una opinió de la comissió de
document. No, mai.
Bueno,
no,
jo
no.
Personalment ara... crec que s'ha de treure, és a dir, a veure, tots tenien coses bones i dolentes, eh? Aleshores, doncs, al costat de les coses bones i dolentes hi ha qui no té res més, coses bones i dolentes, i hi ha qui a més té mèrit en algun aspecte especial, no?
Una bona forma de definir-ho, això.
Sí, en aquest cas el Gonzalo Ruano tenia el mèrit de parlar bé de Sitges, però és que les coses bones no n'hi ha cap, i dolentes n'hi ha tantes que no és el cas normal d'una barreja de bondat i dolenteria i algun mèrit especial. No, en aquest cas no té cap cosa bona. Per tant, és impensable que un individu així pugui tenir un record en un carrer de Sitges. Per tant, estic totalment d'acord en que el treguin, l'enterrin i tot el que vulguis.
Ah, la placa que es va posar, em sembla que deien Roland Monatí l'any 77 o...
Potser,
vaja, potser. En època ja de democràcia. Però sí. Bé, sense saber, òbviament, sense saber amb tant detall les circumstàncies que havien envoltat.
Sí, ni amb tant detall ni gens, ni gens. Em sembla, ben, perquè no ho sabien quatre
o,
anys.
O almenys aquest vessant tan, diguem-ne, tan fosc, per dir-ho així.
I a més, això de dedicar jardins i coses d'aquestes em sembla un homenatge mínim, vull dir, potser no... que diguin si s'ho mereixés, que li diguessin un carrer, però no s'ho mereix, per tant, ni jardins ni res.
Els jardins s'acostumen a batejar, eh?
Sí, però clar, vull dir, quan a un no li vol dedicar un carrer o el que sigui, ja dedicarem un jardí.
Bueno. Si no recordo malament, Sitges també té un jardí dedicat a Santiago Rusiñol, a la zona de Pinsbens, al costat del que era l'antic Pinsbens.
Més aviat fa pena, eh?
Però em sembla que és un jardí dedicat a Santiago.
Ja no existeix, ja no veia la porta.
Ah.
darrere hi ha un pendent.
No, que estava molt...
No, bueno, a més em sembla que s'està edificant i tot, alguna cosa... Queda un pendent curtíssim de i una porta que diu Jardín Santiago Rusiñol.
D'acord, però encara hi és, eh? Sí,
encara hi és.
D'acord. Per això dic que és que recordava, diguem, sembla que Rusiñol tenia. Sí. Que Rusiñol té de tot, té carrer, té monument, té jardins, té...
No calia. El que passa que quan van fer això, aquests jardins, diguem-ne així, eren propietat del Foment de Turisme, una cosa així, i va decidir que no sabia què fer-ne, i això ho va organitzar en Ramon Planes, i que ho passava a l'Ajuntament, dic que l'Ajuntament farà alguna cosa o altra, no? I l'Ajuntament, clar, ah, molt bé, moltes gràcies, i allà van fer la porta i no hi va haver res més, i clar, i a més en Santiago Rusiñol, vull dir, tenir un carrer i... El Foment de Turisme, quan no va saber quin nom donar-li, va recórrer el comú. Quin nom li posarem? Home, Santiago Rusiñol. Santiago Rusiñol serveix per tot. No calia.
Queda clar. Bé, el doctor Robert també té més. Té monument, té el parc de Can Robert,
sí,
que no és el mateix.
No, el parc de Can Robert és de la Masia Robert.
És de la Masia Robert,
De la Sínia.
El doctor Robert s'ho ha repetit en algun lloc?
Sí, té dos carrers.
Té dos carrers, això és el que em feia dubtar.
Un minúscul i ridícul.
On?
Cap allà a Terramar. Un tros de carrer de 50 metres que suposo que li van donar allà mig amagat i mig dissimulat després de la guerra. Després de la guerra, quan el doctor Robert era mal vist, i el seu monument va córrer perill
de
perdre's, no? Llavors deurien dir, bueno, i...
Clar, és a dir, el doctor Robert té dos carrers i un monument.
El doctor Robert, clar, li van treure el carrer que tenia, el passeig de la Ribera, un tros de la Ribera, no sé si el de dalt o el de baix, era passeig del doctor Robert. Després de la guerra, allò ho van treure. I aleshores què farem, home, és el doctor Robert, no? I vam buscar un carreró d'això i després posteriorment la plaça davant del cementiri
Antiri, que té, que és la plaça del doctor Robert.
És una mica macabre això de que un el Serra Valera, quan ho vas a veure, dir malament diu, un metge que li dediquin la porta a la plaça davant del cementiri.
Bé, això és com el recordat i enyorat Josep Pagès, l'organista,
sí,
que deia, bé, el mestre Torrents té un carrer a les Cases del Sor.
Ja.
Bé, doncs la vida porta aquestes coses. On ens havíem quedat? Si és que ens havíem quedat amb...
És que hem parlat tantes,
de tantes coses.
Ja no me'n recordo. Bueno, toca més o menys parlar d'allò que en diuen Can Girona, l'organització de Can Girona, o els colls mira el peix, o no sé, perquè és una cosa que no té exactament nom, no sé exactament el nom oficial que té.
Doncs mira que se'n va parlar en el seu dia, eh?
Sí. Em sembla, pel que tinc apuntat, però no n'estic gaire segur, que el primer nom que li volien donar era de l'organització Les Coves i Coma-roja, que també volien organitzar la part de les coves, la part de tocant a mar, eh? Llavors hi va haver tot el rebombori que vostè tan perfectament coneix i del qual va fer un discurs en certa època. I l'any 98...
Que estem parlant de fa anys també, anava a dir.
No tants, no tants.
Sí, home, Déu-n'hi-do, 15, 16... Sí, estàs parlant de l'any 90.
Va ser un discurs
no, 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 però vull dir que el discurs del grup d'estudis és més recent. Però vull dir que la qüestió de Can Girona i de l'urbanització fa 15 anys ben bons.
Si no tinc mal apuntat, l'any 98... 98, 14 i 16.
Dir, perquè va haver una polseguera política important allà.
Llavors hi va haver tot un moviment popular per salvar, perquè de més volia la part que avui s'ha salvat, diguem-ne que hi ha el bosc que hi ha darrere de l'urbanització.
L'esquena de l'urbanització.
Exacte, allò també s'havia d'urbanitzar. Hi va haver un moviment popular en el qual es va destacar l'Andreu Bosch moltíssim. I al final van aprovar un pla reduït en el qual només hi havia el tros que hi ha actualment, que si no ho tinc mal apuntat, perquè torno a dir que aquest tema és un tema que el tinc molt d'això. L'any 2006 es va aprovar el pla i l'any 2009 es va duria a confirmar i d'això és partir. De totes maneres, cases, segons tinc anotat, ja s'hi va començar a fer l'any 98. L'any 98 ja es feien cases... amb aquest sistema tan absurd però al mateix temps tan lògic, que és que com que l'administració pública és lenta,
mentrestant
comencem, perquè escolta, jo necessito...
Sí, bé, entre altres coses perquè hi havia uns drets adquirits.
Exacte.
Que són els que l'administració volia recuperar
per tant, l'any 98 quan va començar tot el soroll ja van edificar cases. Sí.
Bàsicament, però, allò és Can Girona per la masia de Can Girona.
Sí, el que no tinc clar és si és mira el peix Can Girona o què, vull dir és el problema dels noms aquests que no ha d'això. Bueno, total, que s'han fet els carrers, s'han començat a edificar cases, ja n'hi ha bastantes, encara hi ha molts llocs buits, però ja n'hi ha bastantes. I com que hi ha carrers, hi ha noms. I com que hi ha noms, jo aprofito per...
Que deuen ser alguns dels noms, no diríem que més desconeguts del nostre nomenclàtor, perquè són els que difícilment s'hi passejarà molt, molt quotidianament. Eh?
Però són noms molt poc coneguts, però molt coneguts. Perquè són noms del terreny. És a dir, s'han guardat...
Els topònims.
Els noms que es feien servir a tota la vida.
Per tant, quan passegin per allà, passejaran per...
Per exemple, pel passeig de la Riera de Ribes, que tampoc no és cap gran invent això de la Riera de Ribes, però vaja, és un nom... No és cap nom estrany. La Riera de Ribes, que és una riera que neix a Vilafranca. Sembla que he dit alguna vegada que normalment les rieres, els cursos d'aigua, tenen el nom d'on venen. Per tant, neix a sobre Vilafranca i aleshores donen un tros, com que ve de Vilafranca, és la Riera de Vilafranca. Una mica més avall és la Riera de Canyelles, fins que arriba a Ribes. I quan arriba a Ribes i segueix fins al mar és la Riera de Ribes. Per tant, pels sitgetans, és
la Riera de Ribes. I què té nom de lloc on van?
És que els carrers.
Els carrers, eh? És que me'n recordo que va ser un dia aquesta...
Els carrers no, perquè... Els camins.
Els camins. Que era una forma molt fàcil de recordar-ho. Sí. Els rius tenen el nom d'on venen i els camins tenen el nom del lloc on van.
Del lloc on van. Això així s'hauria de ser sempre. De vegades hi ha corrupcions, però vaja, no? Llavors, aquesta riera que normalment coneixem com la Riera de Ribes, també té altres noms, noms potser no tan dits, la Riera Gran o la Riera Grossa, que potser no l'ha sentit mai, però jo els he trobat escrits en Becus, que és la Bíblia.
La Riera de Ribes, que també s'havia dit Riera Gran o Riera Grossa.
Sí, no, el mateix temps que Riera de Ribes és d'això, no? I que tenen una explicació lògica, perquè és la Riera Grossa o Gran en contraposició a la Riera Xica. I la Riera Xica, que també suposo que ja pràcticament ningú sap què és, doncs és una riera que existeix i que baixa de les muntanyes de per allà a la Creu de Ribes aproximadament i va parar a meitat del passeig marítim.
Uh-huh.
Concretament, el carrer passa el últim tros final, perquè fa una sèrie de corbes, el carrer d'Anselm Clavé. El carrer d'Anselm Clavé és la Riera Xica.
D'acord. No? D'aquí el nom de la platja també? Ignasi?
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. I com totes les rieres del Penedès, que no tenen gaire força, no porten aigua, i o la desembocadura permeten que l'aigua del mar entri una mica cap a dintre, s'hi formava un estany. Si aneu a la riera de Ribes, al costat de l'hotel aquell Golf, no sé què, hi ha un hotel que es diu...
Punta Golf.
El Club de Golf. També hi ha una mena de bassa a l'entrada, no? Que és exactament la... Pues a la Riera Xica, al desembocadura, també hi havia una bassa, i per això tots aquells terrenys de tot el voltant, des de bastant tros, des de l'Avinguda Sofia fins gairebé Terramar, se'n deien l'Estanyol. Estanyol, si ho pronunciem malament. Estany, Estanyol. I els documents de propietat la gent diu casa que està copiant-ho de documents antics,
sí,
perquè
sí,
ara
sí.
Ja no ho diuen.
Tot que la platja s'ho diu, eh?
Sí, bueno, per la mateixa raó.
Per la mateixa raó, eh?
Aquestes platges són noms moderns que una vegada em van preguntar quins noms es podien posar, i aleshores vaig suggerir noms d'això, de l'Estanyol i tal. Però fora d'això no ho diu ningú, però en els documents, que en copien documents antics, doncs aquesta casa a Sitges, a la partida de l'Estanyol...
D'acord. O sigui que en el fons teníem un litoral ple de basses.
Sí.
La bassa rodona...
Sí.
L'Estanyol també era una bassa. Uh-huh. A la platja, a la zona de la platja de la Riera Xica, allà també hi havia una bassa. Uh-huh. D'acord.
I no solament Sitges, fins a tot,
sí,
el,
sí,
tot però... el Penedès, el Baix Penedès també tot eren, que tots, ja no en queda cap, tots
rieres i rierols
els han dessecat tots, i no d'això, hi ha alguns molt importants. Cap a Cubelles n'hi havia algun molt important que en fi, que hi havia pesca i uh-huh. coses d'aquestes.
Les basses que es quedaven, suposo, per la impossibilitat de la riera de brollar fins o d'entrar dins a mar, no?
Sí,
i que
sí,
quedava allà l'aigua embassada.
Les rieres del Penedès són rieres seques. Uh-huh. Per tant, arribava una gran torrentada,
baixava la riera
al mar, després s'assecava i llavors el mar entrava cap a dintre.
Entesos. I deixava, d'acord. Mm-hmm. Doncs la Riera de Ribes, que anava a petar.
Sí,
sí. Bé, sí, un apunt més. Veus?
Carrer, un altre carrer de per allà, també molt ben triat. Carrer,
de la zona de Can Girona.
Sí, carrer de les Coves. Les Coves, abans, les coves mítiques, que la gent anava a fer un arròs allà davant i entrava per dintre, i que actualment, pobreta, ja no s'hi pot entrar, no s'hi pot entrar per enlloc, perquè el mar l'ha ocupat, i fins i tot, com que hi ha restes arqueològiques i restes humanes,
hi ha un parament.
Han hagut de fer, bueno, el Neandertal de Sitges,
sí, sí,
el va,
sí,
trobar allà, no? I el mar cada vegada entrava més i ho estava fent molt bé, han hagut de fer una paret.
Sí, una mena de parament per evitar...
La Generalitat ha fet una paret perquè no s'acabi de destrossar el que hi hagi d'això. Això, bueno, suposo que tothom ha sentit explicar, no ho sé, perquè cada dia confio menys en que la gent hagi sentit explicar coses. Abans sí, els avis explicaven coses als nets, però ara bueno, diguem que sí. Tothom ha sentit explicar que aquelles coves...
Home, les coves sona a molta gent.
Sí.
La denominació de les coves.
Sí, 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 clar.
Sigui però per les coves o per la platja de les coves.
La llegenda de les coves, vull dir, que no sé si tothom ja l'ha sentit, que aquelles coves eren tan fondes que arribaven fins a l'Olèrdola. T'ho havies sentit, tu, això?
Sí.
Veus, home, tu ets...
Home, bé, com s'havia escoltat ets... aquella que anava... Vaja, aquell pas soterrani que anava de Santa Cecília al monestir de Montserrat.
Ja... Yeah.
Per exemple. I de la rectoria a l'Ajuntament, també.
Tu comences a preocupar que això d'aquell sentit a parlar d'això vol dir que tens certa edat.
No, és que tinc certa edat.
rara.
Per tant, diguem-ne que no, per molt que em preocupi o no em preocupi, la tinc. Però sí que ho havíem escoltat,
doncs,
això.
Doncs això, i que clar...
que és molta cova per arribar
els,
fins a l'Ebre.
Els moros, els cristians, no sé, perquè van assetjar l'Èrdola, no sé qui hi havia dintre, qui hi havia fora, van assetjar l'Èrdola i no hi havia manera. No, perquè menjaven tranquil·lament. No. Quan un assetja una ciutat és perquè els dintre es morin de gana i llavors es rendeixin, no? I clar, el problema era això, que sortien pel forat aquest i anaven a pescar, mira el peix, i portaven cada dia peix i mira, vinga,
que d'Olèrdola a les coves hi ha una distància, eh?
Sí. Ja ho sé, ja.
Bueno, per això... perquè podien anar a buscar peix, però és clar.
Per això és la llegenda, no? Que és tan absurda, això de que arriba l'Èrdola, que no d'això, no? I llavors...
El carrer de les Coves, però, prové precisament d'aquesta denominació?
Sí, el carrer de les Coves. Davant de les Coves, amb aquella platja que ha desaparegut actualment, doncs hi ha l'opinió de que hi feien vaixells, que hi havia mestres d'aixa, potser barques de pesca, no, d'això. I clar, era per dir-ho així, la sortida de Ribes a mar. Perquè tota la part de mirar el peix era primerament de Ribes,
sí.
I després eclesiàsticament va ser de Ribes. Quan la Pia Almoina el va comprar i va afegir a Sitges, els de Ribes van seguir tenint el domini eclesiàstic. Era parròquia de Ribes.
Entesos.
Això fins a l'any 1927, una cosa així, de manera que d'això.
Amb les Coves ho hem deixat a Can Girona i la propera temporada...
Ja ho veurem.
Vamos, una cosa...
si la propera temporada serem monarquia o república.
Pensava que pots començar a buscar el nomenclàtor d'abans a veure què sí. Es desempolsega.
Si
no
hi ha
desem...
canvi de república o un canvi de nom, suposo, per tot arreu.
Veus com s'ho gira feina, eh? I no serà perquè aquest any no n'heu tingut. 3:15, la propera temporada hi tornarem. Bon estiu, Ignasi.
Que tinguin bon estiu tothom.